avui tenim amb nosaltres el senyor Manuel Montobio. És un honor tenir un diplomàtic, que és un doctor en ciències polítiques. Actualment és ambaixador espanyol a Albània, que és un país del que se'n parla poquet. Acaba de publicar un assaig, Salir del Callejón del Gato, que és una cosa que ens sonava. Senyor Montobio, benvingut.
Moltes gràcies.
Un diplomàtic, no sé quin tractament té, però simplement li direm senyor Montobio, no? És excel·lentíssim.
No, senyor Montobio està molt bé.
Doncs vinga, senyor Montobio. El Callejón del Gato és un carrer que Valle Inclán va immortalitzar a Lourdes de Bohèmia.
Sí.
I famós per allò dels miralls de formants, perquè els esperpents són això. I vostè ja ho posa a la coberta del seu llibre, publicat per Icària, per cert. Es veu un gat negre, que això sempre és de mal averany, i uns quants miralls que el van reproduint. A veure, què ens vol dir amb aquesta metàfora?
Amb aquesta metàfora el que vull explicar és que la nostra situació és que vivim en un món globalitzat en què nosaltres som tots, però en canvi pensem i actuem, les nostres cultures ens preparen per ser un nosaltres enfront o contra altres. Mm. I això és perquè, de la mateixa manera que el Valle Inclán va dir que la realitat no és real, sinó la deformació, els miralls còmques i convexes del carreró del gat, hi ha una sèrie de miralls, unes subòptiques culturals, que ens volen mostrar la realitat com si fos reflectada en un mirall pla, però en realitat és un mirall còmcau o convexa.
Ja sé.
Aquests miralls serien les visions de la universitat occidental, els orientalismes, els occidentalismes i els valors asiàtics.
I d'alguna manera els que faríem els miralls seríem els mitjans de comunicació.
D'alguna manera sí, però jo crec que els miralls, és dir, en Foucault deia que la presó està dintre d'un mateix, també la cultura està dintre d'un mateix, és a dir, els miralls els mitjans de comunicació reprodueixen aquesta visió, però la visió està dintre de cadascú, no?
Els miralls ens deformen la realitat del món en què vivim. Potser això és un procés irreversible, vull dir, potser hi ha sempre més entre Orient i Occident hi haurà una diferència.
Ja, però precisament el llibre subtitula La deconstrucció d'Orient i Occident. És a dir, la meva tesi és que en el fons Orient i Occident són creacions culturals i que en el món en què vivim el que hi ha sobretot és una única humanitat. En el fons Occident és un fenomen històric i conceptual, és a dir, a partir d'un cert moment, bàsicament el Renaixement, en comptes de que les creences moguin la història, les idees comencen a moure la història, l'home confia en si mateix com a protagonisme de la història, no és tot per destí diví, i confia en la raó. I llavors proclama una sèrie de valors universals i es dona Occident a si mateix una missió civilitzadora. Si aquestes idees són universals i les arriba a tenir tothom, ja és impossible que siguin d'Occident. Llavors és una contradicció en si mateix. O Occident deixa de ser universal i és un més, perquè, o si es comparteixen aquestes idees universals, els drets humans o el que sigui, ja no és Occident. I Orient també és Occident.
Clar, en aquest moment, vostè, imagina, vostè és ambaixador a Albània, però allà hi ha altres ambaixadors. Sí. Clar, vostè representa, no diré una potència, perquè Espanya no és una potència, però sí que forma part d'aquesta idea d'Occident. També allà hi ha altres ambaixadors que formen part de potències reals, com per exemple la Xina, que a més que hi han tingut alguna cosa a veure. Sap que avui fa anys que va morir Enver Hoxha?
No,
jo tampoc ho sabia, però quan l'he vist dic, mira, quina casualitat. Doncs molt bé, entre un ambaixador de la Xina i un ambaixador d'Espanya, qui és el que la gent el va veure més? La gent que espera que Occident alliberi Albània del seu passat, o la gent que diu, escolta, nosaltres som uns bons clients i et farem la feina ben feta a l'altra banda del món, la Xina?
Bueno, jo crec que precisament els ambaixadors, els diplomàtics, som traductors de món, i precisament la nostra feina o la nostra funció és saber com pensa un xinès i saber traduir-ho això en termes espanyols. I a l'inrevés, és a dir, que el problema no crec que sigui precisament l'enteniment entre els diplomàtics, perquè precisament els diplomàtics som els professionals de tenir un llenguatge comú perquè els països es puguin entendre, i si no és que no hi som. És a dir, que no crec que el problema sigui que si jo sóc un bon professional, o no crec que el problema és que m'entengui o em pugui comunicar amb l'ambaixador de Xina o de qualsevol altre país.
Ens ha agradat molt.
Són les nostres societats, no?
Sí, la definició que acaba de fer de diplomàtic. Un diplomàtic és un traductor de mons. No oblidaré mai això. Cada vegada que em trobi amb un diplomàtic ho pensaré amb això. Tant de bo sigui així. Tenim a ti aquí avui, i excepcionalment, a Xavier Batalla. Xavier Batalla, que és el corresponsal internacional del diari La Vanguardia i col·laborador nostre de cada divendres, però avui dic, escolta, vine tu, perquè tenim aquí una autoritat que a més ha estat a dos països petits. El Salvador, primer, ara Albània, no sé si pel mig hi ha hagut alguna altra...
Sí, bueno, també inclusió. Després del Salvador vaig estar a Indonèsia, després a Mèxic, a Guatemala... En tots aquests països, de fet, vaig seguir el procés de pau a Centroamèrica, El Salvador, a Mèxic, vaig representar a Espanya el grup d'amics de la pau de Guatemala. Quan es va signar la pau a Guatemala, em vaig anar destinat a Guatemala, i bueno, a l'estranger estic a Albània, i també he tingut diverses responsabilitats al Ministeri d'Exteriors. No?
Vostè devia conèixer aleshores el general Luis Alejandro Sintes.
El conec molt bé perquè hem coincidit al Salvador i després, durant les negociacions de pau de Guatemala, també hem coincidit i som bons amics.
Un dia vaig tenir l'ocasió d'entrevistar a Luis, vaja, bastants dies, però una vegada, Luis Alejandro Sintes, la primera vegada que vaig parlar amb ell, que després va arribar a ser el cap més important de l'exèrcit espanyol i que finalment va plegar per la història aquesta de l'IAC i altres històries que ara no direm, però ens va dir una cosa, li vam preguntar, entre la guerrilla i el govern de Centroamèrica, en aquest cas de El Salvador, amb qui s'hauria quedat? Jo hauria anat sempre amb la guerrilla. I en això ens ho deia un general de l'exèrcit espanyol. Vostè també?
Bueno, jo crec que un té que saber comprendre a tots.
És la diferència però... entre un general i un diplomàtic.
Però el que sí que és clar és que la força de la transformació del Salvador va ser l'existència de la FMLN, i sense això el Salvador no hauria arribat a la democràcia. Jo crec que hi ha guerrilles i guerrilles, és a dir, a partir de 1988 hi ha el que la Llacuria va anomenar el Concilio Vaticano de la FMLN, en què la FMLN es transforma i propugna l'utilització de la guerra no per conquerir el poder militarment, com havien fet els sandinistes a Nicaragua, sinó per tenir una posició de negociació per crear unes eleccions veritablement competitives i després apostar per la seva transformació. I aquest FMLN, que en un cert moment històric té la maduresa i la visió de futur de que és millor tenir una part del tot, és dir, diputats, concejals, etc., que el tot d'una part, un percentatge, diguem-ne un 20% potser del territori que controlava efectivament del Salvador, és aquest FMLN que fa aquesta gran transformació conceptual, no? Llavors, aquest moment, això és el que decideix la pau.
Xavier Batalla, aquí tens l'ambaixador Montovio.
Sí, a mi, senyor ambaixador, m'agradaria tornar al Callejón del Gato.
Molt bé.
I vull dir, en el llibre que hi ha una idea que jo comparteixo, que el món en realitat és una idea quan parlem de relacions internacionals, no? Una idea, o moltes idees, no? Però és, bàsicament és la idea que té un governant, el príncep o l'assessor del príncep o el Maquiavel del príncep. El seu llibre està dividit en dues parts, bàsicament. La primera, vostè tracta de comprendre la realitat, de veure quin és l'escenari en el que es mou les relacions internacionals, les relacions entre pobles i estats, i la segona, que ja en certa manera ha explicat la seva visió, però la segona part és la búsqueda d'un nou paradigma, no?, per intentar resoldre els problemes d'aquest món. Ens pot dir quin és aquest paradigma que és tan difícil de trobar, o quins paradigmes creu que poden portar a un món més estable, a un món en el que precisament ara s'està discutint, s'està sobre la taula, el fet de que l'ordre internacional heredat de la Segona Guerra Mundial, o de la Guerra Freda, millor dit, s'ha esgotat, i ara hi ha unes noves propostes, i hi ha des del diàleg de civilitzacions fins a que l'ONU no funciona, que hi ha que reformar l'ONU, etc. No? Quins són els paradigmes des del seu punt de vista per un món que ja en el segle XXI és totalment diferent del que hem conegut a la segona meitat del segle XX?
Bueno, jo el que proposo en el llibre és que aquesta nova arquitectura, primer tenim que canviar el paradigma en dos imatges que utilitzo. De fet, una basada en un assaig del Kenneth Boulding, que és el pas de l'economia o del món del cowboy al món de l'astronauta a la nau espacial Terra. El cowboy sempre pot conquerir l'oest i tant se val que es pagui la terra que utilitza i tal, perquè sempre pot anar més enllà. És una economia, un món obert. L'astronauta, si està dintre de la nau, fins i tot si fa pis, això es té que reciclar, perquè en el fons ja no és que tu viatges dintre de la Terra per conquerir l'oest, sinó que estàs pilotant la Terra per anar cap al futur. Jo crec que aquest és el canvi de paradigma fonamental, i per tant si ens preocupem perquè nosaltres som tots els éssers humans, crec que el primer que tenim que tenir són idees ciment, unes idees força, després unes idees cement que les aglutinin, i després una sèrie de propostes per crear un model de governança global. Idees ciment sobre democràcia, pau, desenvolupament i cultura. D'una visió de la democràcia en termes electorals, crec que el concepte de democràcia es té que desenvolupar per un contingut cap a la democràcia ciutadana i social, i també veure-la no únicament com una cosa que passa a nivell de ciutat, comunitat autònoma, estat, sinó també als altres nivells de governança regional i global. El desenvolupament, crec que el gran canvi conceptual que tenim que tenir és que desenvolupar és un verb intransitiu, no transitiu. No són uns que se'n desenvolupen els altres, sinó que tots ens estem desenvolupant. De fet, ara fa uns anys tenies que donar diners al Domun perquè pobres xinesos. Ara, com els xinesos, quina desgràcia o quin problema que els xinesos són pobres. Ara que són rics, quin problema que el petroli és tan car, etc. Bueno, és que potser el que no pot ser és que tots tinguem aquest model de desenvolupament, i que no és possible que el desenvolupament no és un camí en unes diferents etapes que ells tenen que recórrer el camí que han recorregut nosaltres, i com que nosaltres l'hem fet primer, els hi tenim que ensenyar. Això és un concepte que té que canviar. La pau, crec que té que passar de la pau positiva a la pau negativa. De fet, bueno, hi ha moltes coses que es desenvolupen en el llibre, però jo el que diria és que a mi em van dir una vegada que a Xina tu pagues al metge quan ets sa, i si et poses malalt el deixes de pagar, perquè la feina del metge és que estiguis sa. Bueno, doncs tenim que pensar la pau exactament així. És dir, la pau és que perquè una societat sigui viable, sigui estable, té que tenir cert respecte, certs nivells de respecte dels drets, certs nivells d'atenció de les necessitats materials, etc. I per tant, és dir, la pau tampoc no és únicament una qüestió de resolució de conflicte. Hi ha processos de pau, i els he viscut, El Salvador, altres llocs, però la pau també és un procés que està en contínua construcció.
Baixador, llegint el llibre i ara escoltant-lo el que diu, jo crec que un neoconservador diria que vostè ve de Venus, no ve de Mart, com diuen els neoconservadors, que Estats Units és Mart i que Europa és Venus. És a dir, vostè és partidari, pel que veig, de el diàleg, la cooperació, la confrontació, el model europeu, no? Possiblement considera que és el per resoldre els conflictes i construir la pau. És a dir, més Kant que no Hobbes.
Decididament, sí, jo vinc de Venus. De fet, a la presentació a Madrid recordo que el Fernando Vallespín m'acusava d'il·lustrat i d'optimista. Doncs assumeixo aquestes acusacions, i crec que precisament, de fet, hi ha una part del llibre que es diu Lliçons de la metamorfosi d'Europa, que intenta fer una anàlisi de les transformacions de paradigmes que ha suposat el procés de construcció europea. I per intentar resumir-ho molt, jo el que diria és que per primera vegada l'existència, la història de la humanitat, tenim un contracte social en el veritable sentit de la paraula. És a dir, si la llei és una norma que si no la compleixes hi ha una força armada, un poder de coerció que t'obliga a complir-la, sempre havia existit primer la força i després això es diu que és fruit de la voluntat popular, però primer era per la gràcia de Dios, no? En canvi, per primera vegada, sense que hi hagi cap policia europea, sense que hi hagi cap exèrcit de Napoleó que conquereixi Europa, acceptem que és llei nostra una cosa que es decideix a Brussel·les, i si no la complim no hi ha cap policia, sinó que el que pot passar és que ens expulsin, i per tant ja no és el poder de que si no ho fas et castigo, sinó que si no ho fas no ets membre del meu club.
Exacte.
I això és un concepte de llei totalment diferent, i per tant si això ho hem pogut fer a nivell europeu, com podríem fer-ho a nivell global, no?
Estem parlant amb Manuel Montovia, és diplomàtic, és doctor en ciències polítiques, acaba de publicar l'assaig Salir del Callejón del Gato i és actualment ambaixador espanyol a Albània. Aquest és en Joan Uller, que és director de teatre, amic nostre, i que cada dia pregunta coses. Avui em preguntarà quatre de coses, sisplau breu, senyor ambaixador, perquè hi ha una tendència així de l'Uller a preguntar més coses de les que toca.
Ja veig que és un digne successor del senyor Bert Hoxka i...
Exacte.
Que avui fa anys, aquest senyor.
No, fa anys que va morir.
No sé, que fa anys que va morir.
Sí, exacte, però jo...
Molt maco dir això, que un ambaixador és un traductor de mons. S'ha fet una autocarícia. Un dia vaig sentir que un diplomàtic és un senyor que quan t'engega la merda ho fa tan elegantment que et venen ganes de donar-li les gràcies. Quina definició li agrada més?
La de traductor de mons.
No ho dubtava gens. I quina és més veritat?
Jo crec que és perfectament possible traduir mons d'una manera elegant, de que la gent quan ho facis, en comptes d'enfadar-se, et doni les gràcies. Jo crec que aquest és l'art en el fons i a la forma.
Quina relació dialèctica hi ha entre el silenci i la mentida, senyor ambaixador, senyor diplomàtic?
El silenci és una manera d'evitar la mentida
i d'evitar la veritat
també.
Diplomàtic, escolti, el temps de la diplomàcia és un temps d'espera per preparar millor l'atac?
Pot ser-ho, depèn de com s'utilitzi.
L'ha fet servir vostè alguna
jo
vegada?
Jo crec que no. Jo he tingut la sort que el meu estat m'ha dedicat més a fer la pau que no pas a fer la guerra, i per tant no he tingut ocasió, no? Mai no m'he dedicat a preparar l'atac.
El seu llibre cita la frase clàssica de Valle Inclán. Em sembla que la frase exacta, o més o menys exacta, diu que l'héroe és si mandamos a pasear al héroe clásico por el callejón del gato, da el esperpento.
Bueno, de fet, jo la frase que recordo és que Max, no te pongas estupendo,
sí, cráneo privilegiado,
sí. I després Max Estrella respon: la realitat no és real, són els miralls còmcaves i convexes del carrer.
En un moment diu això, que si reflectim un heroi clàssic davant d'aquesta
sí.
tintoreria del carrer del Gat, dona l'esperpent. Tots els herois clàssics i tots els herois actuals, si els portem a passejar per aquest carreró, donen esperpent o algú es salva? És a dir, estem ben manats?
Bueno, jo el que sostinc al llibre és que, d'alguna manera, tots tenim les autoritats o els líders que ens mereixem. És a dir, que la responsabilitat no és únicament de qui comani, sinó també del que es demangui per la societat i com s'articula l'opinió pública. És a dir, cada societat té el govern que demanda i atén a les qüestions que demanda. És a dir, d'alguna manera també el fet de que ara estem parlant d'aquests temes és una manera de contribuir als mitjans de comunicació a posar aquestes preocupacions en agenda, no? És a dir, que en aquest sentit crec molt a la frase de Kennedy: no preguntis què pot fer Amèrica per tu, què poden fer els teus governants per tu, pregunta't què pots fer tu per Amèrica, no? En aquest sentit, bueno, crec que hi ha una interrelació entre qui mana i el que demanen les ciutadans, i que això és un procés de maduració de tant dels ciutadans com dels líders polítics i socials.
Última pregunta, Uller.
Senyor Montòvio, mire, li passo un mapa. Em pot marcar amb un llapis on acaba Orient i on comença Occident, avui?
Per mi, en el meu mapa, té que haver-hi, no hi ha ni Orient ni Occident, com he dit. És a dir, es pot mirar, i depèn del mirall que utilitzem, es pot posar una línia, això depèn, perquè per començar, per exemple, això ho explico també al llibre, quan estava destinat a Indonèsia, cada dia al mirar el diari, en comptes de que l'Atlàntic estigui al mig del mapa mundi, hi era el Pacífic, i moltes vegades la península ibèrica se n'oblidaven els diaris de dibuixar-la. Llavors, clar, nosaltres estem acostumats a que, pam, estem al centre. O sigui que els mapes es poden mirar de totes maneres. Jo el que intento és, com diu el propi subtítol, de construir Orient i Occident i intentar veure el mapa com una esfera en la que convivem tots. I si concebim no el mapa com una cosa plana, sinó com una esfera, això ja ho deia Kant, que una esfera és impossible no trobar-se, perquè si tu vas caminant per una esfera acabes trobant-te. O sigui que jo, més que un mapa, utilitzaria una esfera.
Ambaixador Montòvio, li tinc unes cosetes per resposta ràpida. Això que és molt difícil, perquè la diplomàcia és lenta. Va intervenir, o va veure de prop, l'aproximació cap al procés de pau del front de El Salvador, de l'FMLN. Sí. Seria possible fer-ho això amb les FARC a Colòmbia? Ja veig que és difícil, sí.
Bueno, de fet, el cas colombià el conec bé i el tractat al llarg de la meva vida professional. Aquesta metamorfosi que he comentat, que va fer l'FMLN, avui per avui les FARC no l'han fet. I llavors, si això no té lloc, si tu no prefereixes, en comptes de controlar un territori, una capacitat d'exerció de la violència, d'obtenir beneficis, el narcotràfic, no prefereixes, en comptes d'això, poder-te presentar eleccions. O sigui, si no prefereixes els vots a les bales, llavors aquesta metamorfosi és molt difícil de fer, i avui per avui no veig que això...
Anem a una altra qüestió, prop de la seva seu diplomàtica. La independència era l'única sortida del conflicte entre serbis i albano-kosovars?
Depèn del moment o del temps.
Ara, bueno, aquesta independència que acaba de passar ara, i aquestes alegries que s'han vist a Kosovo.
A veure, jo com veig la situació és que a Rambouillet, és a dir, quan hi havia el moviment de neteja ètnica i la guerrilla de l'UCK, etc., va haver-hi un intent de negociacions de pau, i en aquell moment es va oferir una amplíssima autonomia, però mantenint nominalment un únic estat. I la guerrilla kosovar, de fet el Hasim Tache, que avui en dia és el primer ministre de Kosovo, va signar aquest acord de pau. El Milosevic no va signar. I llavors, davant d'això, és quan la part de l'atac va començar, com deia, no? I, bueno, d'aquesta situació hem arribat a aquesta altra. És a dir, en termes pràctics, va haver-hi un punt en què va haver-hi un moment decisiu en què hi havia una fórmula que s'hauria pogut acceptar. Després els fets han demostrat de que això no ha estat possible, és la realitat que tenim.
Ràpidament, el Tibet, què en fem d'això? I creu que efectivament aquells aldarulls que hi ha podrien arribar a un Tibet independent?
Ho veig difícil. Crec que en aquest sentit la comunitat internacional té molts precedents, té moltes eines per defensar els drets humans al Tibet. Una altra cosa és la situació política d'independència o no del Tibet.
Els drets humans al Tibet i a la Xina sencera.
Efectivament. És que precisament el problema de les solucions, i jo de fet aquest cas el vaig viure molt de prop a Timor Est, perquè quan estava a Indonèsia vaig cobrir aquest cas. Clar, quan es proposa com a solució d'un procés de pau una autonomia dintre d'un altre estat com a fórmula de sortida, que era el cas de Timor Est, El problema és que una autonomia, per ser real, té que ser democràtica. I com pots tenir una autonomia democràtica dintre d'un règim autoritari?
Ha quedat clar.
Aquest és... Si l'altre es democratitza, és dir, a sens contrari, si Xina es democratitza, això també tindrà un efecte, no?
Ambaixador Montòvio, li passo al Joan Oller perquè li pregunti la música.
Escolti, que li diria ser ambaixador d'Ítaca, plenipotenciària.
Sí.
On és Ítaca al mapa? O a l'esfera?
A prop de casa seva.
Ítaca és a Grècia.
I prolítica... L'Ítaca mítica és un altre, oi? És el lloc on hem d'arribar mai per aprendre sempre, per no arribar mai a destí.
Efectivament.
I vostè ha triat aquesta cançó de Cavafis / Lluís Llach.
Efectivament. Perquè crec que, encara que les utopies no s'han realitzat mai a la història, tanmateix l'han mogut.
Li agradaria ser ambaixador de Catalunya a Ítaca?
Si els meus conciutadans decideixin que Catalunya té... que tenia ambaixadors, evidentment, encara que nosaltres tenim identitats múltiples, jo sóc, abans de tot, un ciutadà de Catalunya.
Manuel Montòvio, realment és vostè diplomàtic, però de professió i també de fets. Gràcies per haver vingut aquí. Gràcies pel seu llibre. És important llegir les coses perquè es deconstrueixi aquesta dicotomia entre Occident i Occident. Ens trobarem algun dia, potser en aquesta taula, potser a Ítaca.
Moltes gràcies.
Molt bona sort.
Moltes gràcies.
Has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades que entraràs en un pont que els teus ulls ignoraran, i vagis a la ciutat per prendre dels que saben.
El Cafè de la República.